casual que Sebastià Serrano sigui el nostre primer convidat. Quan vaig entrar a la universitat, ell va ser el primer professor que vaig tenir. I és clar, per un jovenet que acaba d'assolir la majoria d'edat, trobar-se el professor Serrano al damunt d'una vella tarima en una aula universitària parlant de lingüística, però sobretot parlant de la vida, és una sorpresa formidable. La llàstima és que després t'adones que això no és la regla, no és la tònica habitual. En dues carreres, en 6 anys de facultat, molta gent em va donar classe, però no vaig tenir més de 3 o 4 professors. El Sebastià Serrano va ser un d'ells, de fet va ser el primer. Professor Serrano, bon dia i moltes gràcies per venir.
Bon dia i, en fi, moltes gràcies per aquesta presentació.
No, mai ara.
I moltes felicitats, ja ho veus. Vas arribar allà i pensaves, sí. I Déu meu, i ara ja ets, en fi, ja has fet moltes coses, però responsable d'aquest programa, que és,
bueno,
Déu-n'hi-do.
Ens en sortirem com podrem. Especialment quan arriba l'estiu, tothom s'apunta a les dietes, dèiem. N'hi ha que la fan de la carxofa, altres a base de meló, de cereals, de pastanaga, tenés. Vostè, però, ens proposa una dieta ben diferent i apta per tot l'any, que és la dieta comunicativa. Què vol dir això?
Sí, la dieta comunicativa, com has dit abans, Ivan, es parla cada dia de dietes de tota mena. Som la societat de les dietes, gairebé. Però en canvi, doncs, són dietes que potser no acaben d'anar prou bé per allò que és el fonamental per nosaltres, i és potser trobar el benestar, trobar la felicitat, trobar un estat emocional i uns estats mentals que diguem, oh, que bé que estic. I aleshores per això hi ha unes maneres que tampoc són tan difícils, hi ha unes regles que tampoc són tan difícils. Jo bàsicament la relaciono amb el parlar, per una banda, amb el mirar-nos, expressar-nos, mirar-nos a la cara, per exemple, mirar-nos als ulls, somriure, és a dir, un conjunt d'elements no verbals, i després també una mica el contacte físic, el contacte, és a dir, de tant en tant amb aquelles persones que són molt properes a nosaltres, doncs una abraçada, una encaixada de mans, un toquet a l'esquena, és a dir, que si ho haguéssim de resumir, seria aquella dieta que ens diríem la millor inversió que tu pots fer, la millor, i ara l'estiu però sempre, és invertir en tenir força amics, invertir en estimació. I la veritat és que aquest afecte i aquesta estimació i aquestes bones relacions són les que ens han de dur a un estat de vida, diguem, de benestar i optimisme.
Perquè vostè com s'introdueix a l'estudi de la comunicació no verbal? Pot ser que la seva infantesa a Bellvís, un petit poblet ara de 2.000 habitants allà al Pla d'Urgell, amb un contacte més proper a la gent, sobretot a la gent gran, motivés aquests estudis, aquesta proximitat?
És possible, és possible. La veritat és que del meu poble en tinc uns records excel·lents i jo hi vaig viure fins als 16 anys sense sortir-ne, pràcticament només feia un viatge a l'any per anar a Lleida, que llavors era molt lluny, però ara és a 16 o 17 quilòmetres, no? Ara s'hi va, molta gent hi va cada dia, hi anava un cop a l'any, vivia sempre gairebé al meu poble, i sí que és cert que tenies una bona relació amb la gent. De quan era petit, a més, encara no hi havia televisió, la televisió va arribar, sí, quan era jovenet, diguem-ho així, però llavors en un poble hem de dir que possiblement les relacions humanes és un dels fets més importants, i això podria ser, però bé, no seria del tot. El que sí podria dir d'aquell temps és que vaig rebre un bon coixí emocional, vaig rebre doncs molt d'afecte, però d'aquell temps jo en recordo un interès molt gran per les matemàtiques.
Sí,
per la ciència en general. Era una cosa que... Sí, i curiositat per la naturalesa, no tant per les fulles, per dels arbres, així, però sí, per exemple, no sé com se fan els núvols, era una cosa que m'agradava de petit moltes vegades anar al camp només per veure com es formaven els núvols, no? M'agradava veure la posta de sol, i el Pla d'Urgell és una zona per les que no l'han vist meravellosa, meravellosa, amb unes postes de sol extraordinàries. En el fons hi ha el Montsec, que la veritat és que després, voltant pel món, moltes vegades, sigui a Califòrnia o sigui a qualsevol lloc, doncs encara veig la silueta com si la vegués ara, no? La silueta del Montsec allà darrere. La veritat és que ho podia afavorir. Però no és l'element fonamental.
Ja. Han passat molts anys des de llavors. Vostè pot valorar els canvis que s'han donat a nivell de relació des que vostè era petit fins ara. Abans, potser, com dèiem, es tenia més contacte amb gent de totes les edats, i avui molts infants amb prou feines veuen mai els seus avis. Què ens perdem en tot aquest canvi de relacions entre les persones?
Sí, i perdem tots, i perdem totes les persones. I perden la canalla, i perden els avis, i perd tothom. Normalment, doncs, rebem totes les persones una gran quantitat d'estímuls, molts estímuls a través del món audiovisual, a través de la televisió, sobretot, moltíssims, i aleshores, doncs, es fa, diguem-ho així, treballar bastant el cervell des del punt de vista de processar tota aquesta informació. I vet aquí com vivim de manera molt accelerada, les coses van molt de pressa, abans les coses anaven més lentament, podríem dir. No és fer l'elogi d'abans, perquè ara hi ha coses fascinants, fantàstiques, mitjans de comunicació, etc. Però sí, hem de dir que hi ha molts elements que afavoreixen que la persona se senti una miqueta, allò que en diem ara, estressada. Clar. Que creixi el nivell d'ansietat de la gent. I avui l'ansietat en general està pujada en gairebé totes les persones.
Sí, potser aquestes noves tecnologies ens porten un tipus de comunicació més, menys personal, amb més distància. Això ens està afectant.
Sí, està afectant, ens està afectant a tots, perquè l'ansietat és una cosa bona. L'ansietat és una cosa bona. De la mateixa manera que és una cosa bona, exacte, l'estrès. Si tu avui començaves el programa...
Home, l'estrès és una
és
cosa bona.
És bo que abans de començar el programa tinguessis unes gotetes d'estrès, ja. Igual que jo les tinc, diguem, d'estrès d'ansietat, petitetes, ja. Igual que jo les tenia al venir, abans de venir amb aquest programa. Perquè, doncs, és una cosa important per a tu, important per a les persones que ens escolten, etc. Però bé, dit això, res més. Això et fa estar concentrat, et fa que, doncs, la teva ment funcioni d'una manera molt més potent, però avui estem veient una cosa i estem veient que la gent, i fins i tot els molt petits, s'estan instal·lant en l'ansietat. Instal·lat en l'ansietat vol dir instal·lat amb alguna mena de por, que és una por estranya, que no se sap massa què és, instal·lat una mica també amb alguna mena aquesta por d'amenaces que no sabem massa què són, i llavors la por i l'ansietat és bona a gotetes, i molt bona, però de tota manera pot ser molt distorsionadora, i si esdevé crònica, que és el que li passa a molta gent, aleshores és molt perillosa, i fins i tot, en un cas, hi ha casos extrems, però que la nostra societat, ja són un 20% o així, aleshores pot esdevenir una malaltia.
20%?
Sí, un 20%. En aquests moments hi ha molta gent
que es podria considerar una malaltia.
Sí, que es pot considerar ja que haurien de rebre alguna mena de tractament, poc o molt, algunes persones bastant. És a dir, el que passa és que amb aquests problemes mentals, ansietat molt pujada, o una depressió lleu, o hi ha una depressió més greu, la gent, en el cas, mentre que si li fa mal la cama, si li fa mal, si té allò, un problema de cor, de seguida pensa que d'anar al metge, en canvi, quan té algun petit disfuncionament mental, sembla que li costa molt. Clar. I moltes vegades, doncs, amb un res, amb un petit tractament, a lo millor amb una petita teràpia, la cosa, doncs, li pot canviar. I el que sí està clar és que aplicant aquesta dieta que nosaltres dèiem, les coses li aniran molt millor.
Molt millor, no? Tornant a parlar de les tecnologies, vostè té mòbil?
Sí.
Sí? I en quin vocabulari escriu? Fa servir això de missatges de text?
No, normalment no. Jo tinc mòbil només, en fi, el porto de tant en tant per fer algun petit... Però es podria considerar que no en tinc, de mòbil.
Ja.
Però com que, doncs, bàsicament, doncs, he de voltar moltes vegades fent conferències per universitats de l'Estat, moltes vegades i així, i aleshores per qüestió de localitzar i tal, porto, però normalment no el porto, per tant... No,
però no rep aquests missatges de mòbil que escriuen als joves amb aquestes abreviacions que no s'entén res, que posen KNTST i tu has de deduir que això vol dir contesta.
Exacte,
però clar, has de fer un curset abans.
No, ho he vist moltes vegades, no ho he fet, fa gràcia, perquè realment, doncs, és una manera també d'entrar en contacte els joves, perquè una cosa bona avui, la veritat és que és entrar en contacte, contactar. De fet, nosaltres, jo sempre ho dic, és una de les expressions que tinc, nosaltres hem vingut en aquest món a festejar. Tots i totes. Ara, no vol dir que una persona hagi de sortir aquí, doncs, tu hagis de sortir, doncs, a buscar un pare, una mare pels teus fills, no. Però és això, exacte, és això. Nosaltres hem vingut al món a festejar, hem vingut al món a contactar.
Està clar.
I aleshores fer contacte i comunicar-te és l'element més important. Per tant, amb molts d'aquests joves, i no tan joves, hi ha aquesta voluntat de contactar. I a lo millor són en un lloc i estan veient una cosa que els agrada molt i li volen dir a un altre, i llavors li envien un petit, doncs aquest contacte, aquesta petita emoció, jo trobo que és bona, eh? Jo trobo que és molt bona. Sí. És un exercici de creativitat, després està, i a més, és un exercici també d'intel·ligència per part de la persona que ho rep, perquè si el codi no està del tot...
Sí,
exactament, demana això, sentit de l'humor. De fet, nosaltres, en fi, i tots els animals, amb aquesta voluntat, que jo ho he expressat d'aquesta manera molt forta de festejar, però amb aquesta voluntat de contactar des de fa mil milions d'anys, des que hi ha sexe al món, que és fa milions d'anys, doncs aleshores de codis n'han inventat els animals, les plantes, perquè en el fons les feromones, les olors que fem, les personals, tot això, no són més que missatgets d'aquests que llança la gent per a veure si algú els rep i els interpreta i els hi agrada.
I aquests sistemes de comunicació com el mòbil, els xats, els fòrums, que ara en parlàvem i que farem servir aquí al programa, són bons sistemes de comunicació? Vull dir...
Mira, són, si serveixen per això, per provocar, per exemple, per estimular amb una altra persona una sensació de benestar, o fins i tot, a la millor, doncs, avisar-la, o el que sigui, jo penso que com a instruments de comunicació són bons. Són bons. Després que hi hagi altres problemes o així, ara no hi anem a entrar, nosaltres és igual com el mòbil, un invent excepcional. Ara no vol dir que té també com a contrapartida unes coses que jo dic moltes vegades. El mòbil, ho he dit sobretot en el darrer llibre, que el mòbil apropa a la gent que està que és lluny i sovint distancia la gent que és molt a prop. I per tant, doncs, llavors s'ha de saber jugar, totes tenen avantatges, i aleshores sempre amb tot, en la natura, amb tot allò que fa referència a la informació, vosaltres que treballeu amb informació, hem de saber que sempre paguem peatges, sempre. No hi ha un sol cas que no es pagui un peatge, és la segona llei de la termodinàmica. La naturalesa és així?
És així.
És així.
Deixem aquesta comunicació, anem a la no verbal, perquè vostè li dona molta importància, abans ho comentava, el fet de mirar els ulls en Els secrets de la felicitat, aquest llibre editat per Ara Llibres, diu que, i llegeixo, si retenim només uns quants segons la mirada de l'altre, dos sistemes nerviosos, dues identitats, dues ments, assoleixen una unió palpable i fins i tot íntima. Què passa, doncs, que quan algú no et manté la mirada i abaixa la vista, això és que no ens en podem refiar gaire, no?
Quan un abaixa la...
Quan abaixa la vista...
Pot ser, però a vegades s'ha de baixar la vista perquè, esclar, també la mirada, una cosa és una mirada amb un amic, amb una persona molt propera, i l'altra és... veus, aquesta és sí que és una diferència entre viure en un poble i viure en una gran ciutat, perquè normalment viure en un poble, i és un avantatge de tots els anys que jo hi vaig viure, vivia en un univers de persones en què coneixia tothom. Tu coneixes, no saps qui, però en una gran ciutat tu trobes molta gent. I per exemple, per, no sé, per una noia jove com la Carmina, per exemple, doncs aleshores, doncs esclar, una noia molt jove, doncs haurà de baixar moltes vegades la mirada, i molta gent, ara per posar un exemple, però al metro, pel carrer, per aquí, perquè la gent sap que aquesta mirada és un cop fort, és un mirar, mirar amb més intensitat, és allò de dir, vull més contacte, i llavors si l'altra persona també mira més, doncs aleshores vol dir, les portes són obertes, nosaltres podem continuar, etc. I per tant, ara aquí hi ha dos elements. Un, la mirada és un element contundent, un element fonamental de cara a allò, a mantenir les bones relacions entre les persones amigues o entre les persones que s'estimen, amistat, amor, amb els fills, amb les criatures, és fonamental. Només hem de pensar que quan nosaltres ens mirem als ulls, el nostre cervell rep un estímul com suplementari, està com més despert. I sempre m'agrada dir, el llenguatge és un nouvingut al món de la comunicació. Quan el llenguatge va arribar, la mirada ja havia fet durant milions d'anys el seu efecte de cara a lligar homínids o bé altres primats o el que sigui. És un element contundent, un element contundent.
I aquest element contundent, com és la mirada o altres, com poden ser el tacte o el mateix somriure, amb això podem arribar a desemmascarar algú?
Hi podem arribar, perquè nosaltres tenim, jo en dic, una passió per les cares. Tenim una fascinació per les cares, fascinació. És, doncs, possiblement, després del llenguatge, és el millor programa que té el nostre cervell, el programa d'interpretació de les cares. en les cares hi ha pràcticament doncs, tots els signes que nosaltres podem necessitar per comunicar. La tenim, aquesta fascinació, i reconeixem de seguida les cares. Però vet aquí que nosaltres parlem, i com que parlem, el llenguatge a vegades pot contradir, i quan ens mirem a la cara intentem de destriar què voldrà dir, quines intencions tindrà aquest o quines intencions tindrà aquesta. Me'n puc refiar? Me'n puc refiar. I avui, encara, mira, vivim en un món en què tampoc és... Però ara nosaltres situem-nos un milió d'anys enrere. I aleshores, amb aquesta cosa que hi ha del festeig i així, una noieta doncs, que passejaria per la sabana o que passejaria per qualsevol lloc, i aleshores passa un per allà i li diu... Diu, me'n puc refiar d'aquest? I aleshores ha de poder de llegir una mica de cosa més. Perquè aquest és el problema nostre, llegir les intencions, que és difícil, però sí, per la cara podem entendre alguna cosa.
Doncs no sé què li llegeix a la cara de la Carmina Hereu, perquè com sempre farem al llarg d'aquest estiu, ens dedicarem a posar una mica entre les cordes els convidats, en aquest cas a vostè, però no per jo, sinó la Carmina. Bon dia, Carmina, un
altre cop. Bon dia, altra vegada.
Ho explico. Aquest estiu hem decidit que no n'hi ha prou d'entrevistar els nostres convidats, sinó que volem posar-los una miqueta entre les cordes. No s'espanti, professor Serrano, només serà una petita prova de res que li farà la Carmina, però, molt simpàtica.
Però això de prova, Ivan, sisplau, prova. No, és un joc, perquè un joc. Si dius prova, canvia d'actitud, es posaran nerviosos, s'espantaran, i és un joc, en realitat, el que farem.
Va, doncs un joc.
A veure, abans que hem dit les pistes, hem comentat que el professor Serrano és conegut en els oients que fins ara, durant l'hivern, venien escoltant a aquesta hora. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè en els problemes domèstics li han tret el seu doble. No sé si s'ha escoltat alguna vegada.
Sí, 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 m'he escoltat, i no només m'he escoltat alguna vegada, però m'he trobat molta, moltíssima gent que m'ho diu, eh?
Doncs ara se tornarà a escoltar perquè ens venia molt de gust recuperar-ho.
No, sí, no, no, un momentet, anem a veure.
Què vol, professor Serrano?
El dia que ve jovenalla, sí, sí, aquesta de Tarragona, vinc jo,
Sí, 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 sí.
I això que has fet està molt suat, per no repetir Nova York, ni la ciutat dels gratacels, Aquest recurs és el que els experts en comunicació en diuen un cagarro,
Perdona,
no repetir, no repetir, però a vegades el fet de no repetir reporta el cagarro.
Perdona, tornarà a passar més, professor.
Bé, per cert, vull deixar clar...
Bé, ara caldria que vostè digués Nova York, la ciutat dels gratacels, podríem comparar, si s'hi sembla o s'hi sembla... Però està prou ben trobat, no, aquest doble?
Sí, sí, la veritat que sí, Sí,
a veure, tot això per què ho fem? Doncs perquè si una cosa és característica del professor Serrano és precisament aquest accent que té aquest deix de Lleida, i és per això que li han preparat uns tallets de veu amb diferents varietats dialectals del català perquè vostè les pugui reconèixer. Hem estat molt generosos, ja veureu que ho serem bastant sovint,
sí.
I començarem per un que és bastant fàcil. Cascos i escolti bé.
Aquesta mania que té la gent de pensar que quan ve l'estiu... Sí, has de fer alguna cosa. Escolta, xec, l'estiu està fet per no fer res, No vull treballar més, ja, home.
Aquest de seguida veig
aquest
que...
Aquest de seguida, que sí, a part que...
Com que ja coneixem qui és...
Com que el coneixem, deu ser per allà a Vilaseca, això, oi?
Jo ho sé per allà.
A veure, ho hem posat per escalfar els motors.
La veritat és que... Val a dir que Vilaseca me l'estimo molt, perquè vaig anar a fer el pregó, he fet poc, vaig anar a fer el pregó de la Festa Major una vegada i m'ho vaig passar molt bé.
Doncs això és una categoria, La gent que fa pregons, sí. O sigui, un cop fas un primer pregó, ja està.
Ivan, pregó de qualsevol festa del barri.
Sí, home, sí, home.
Voluntari.
On calgui, on calgui.
Bé, ho hem posat molt fàcil perquè era, si sabies el presentador, sabies d'on era, però ara aquestes que vindran ja són anònims, per tant, oïda afinada, que és més difícil.
Aquest dematí pensava que si no m'organitzava bé per a tenir tot a punt abans de marxar de vacances, fora difícil de poder fer tot el que tenia previst.
Aquesta, en fi, jo diria que, és clar, correspon al mateix gran dialecte que el meu, però ell és de més amunt. Jo diria que és de per damunt de Comiols. Per tant, per allà a vora Tremp o així, podria
carai,
ser.
Carai, que afinada! De Tremp concretament,
ah, sí?
Tremp ciutat. Carai!
Però com pot ser? Bé, tan
jo que aquest l'havia posat també en punt. Però
sí, no. Sí, a baix, que jo sóc del Pla, dèiem que eren de muntanya, oi? De dalt de la muntanya, però Tremp encara no. Tremp, a part, que és una ciutat preciosa, una de les nostres ciutats precioses. Doncs sí, l'he reconegut.
Doncs ara ens anem a un altre lloc ben diferent.
Ara, quan plegue, me n'aniré a la Barceloneta, agarraré la bicicleta i intentaré prendre el sol, perquè aquesta setmana estic molt emprenyat, perquè cap dia ha eixit el sol i la veritat és que a mi m'agrada molt prendre-lo Llavors, després intentaré anar a casa, dinaré i faré la migdiada.
Ai, sí. Ai.
Bé, també és occidental, però seria de Tortosa, de Tortosa enllà.
Més avall.
Per això podria dir que, en fi, per una paraula que he dit, de tota manera em sembla que més aviat seria de cap a vora Castelló.
Molt bé, clavada, també. Bé, no sé si continuar, deixar-ho aquí.
Continuem, perquè a part d'aquesta oïda pels dialectes o pels llengües, també té oïda musical. Vull dir, això de l'oïda és una cosa que es pot aplicar a qualsevol altre àmbit? O no? És una qüestió només de lingüística?
No, la veritat és que...
Allò, per exemple, que fèiem abans amb la Begoña Marí, que tocava el piano, vostè reconeixia les cançons? Té bona oïda musical o no?
Diria que normal.
Normal.
Normal. Jo sé que sóc descendent perquè el meu pare tenia una vida extraordinària i cantava molt bé. Jo he cantat, també vaig cantar a l'Orfeó Lleidatà. Vaig cantar un any a l'Orfeó i a més m'ho vaig passar molt bé. I sempre recomano a tothom que canti. Que canti bé, que canti sol, que canti tothom. Però si pot cantar amb una coral és fantàstic.
I si pot cantar bé, millor. Home, sí,
cantar perquè, bé. Sí, però una coral li educaran la veu i al mateix temps l'ensenyen a treballar en equip. I això és fonamental. I es fa amics. La gent dels cors són molt, molt, molt amigues. S'estima molt i, en fi, jo en tinc un record excel·lent. I la veritat és que al meu poble també hi havia coral, cor, havia cantat una mica, però, clar, com que jo me'n vaig anar...
Ara, el següent tall, crec que encara li caurà més a prop. Escolti.
Quan arribo al poble, el primer que faig és trucar als meus amics a casa seua, on anem cap al canal i ens veiem contracorrent.
Sí, aquest és fàcil perquè aquest parlar és més o menys de l'entorn del meu poble.
És un compatriota.
Eh que sí?
Lleida Ciutat.
Lleida Ciutat.
Molt bé, molt bé.
És per allà, i tant. I el canal, és que era una cosa que feia jo molt sovint, anar al canal, cap al canal.
Clar. A banyar-se contracorrent.
I com que gairebé ens ha palissat una mica, fiquem-li l'últim tros, a veure què passa. Vinga.
Si xerres ràpid... Pues els catalans no entenen res. Jo vaig a la universitat xar i se crea allà un silenci. No, jo estan aquí més forts un munt. Sí. És que si no, no...
Aquest és de ses illes. És de ses illes, sí.
S'hi esforcen, ells s'hi esforcen, però sempre diuen que no els entenen. És el que té, no? Aquest català diferent, aquest baleàric, que seria una varietat diferent.
Sí, i a més també val a dir que els baleàrics són una miqueta diferents entre ells, també. Però també els empordanesos tenen moltes coses, parlen molt semblant.
Carmina, et dic el mateix que la Bego. Haurem de pujar una miqueta el llistó de les proves, perquè, escolta, em trobo que...
I si baixem
que...
el llistó dels convidats?
Jo crec que sí, fàcil, que el problema no és perquè... nostre, sinó que és dels convidats, dels oients que són de nivell.
Home...
Parlem ara de les abraçades. Abans parlàvem dels teletubbies. Vostè moltes vegades ha manifestat la importància de les abraçades, que suposo que produeixen un efecte molt, molt reconfortant, tant pel que els fa com pel que els rep, no?
Sí.
El fet de rebre una abraçada. Vostè això s'ho aplica com a teràpia? Quantes abraçades fa Sebastià Serrano al dia?
Jo, doncs, al dia les faig, les que dic, és a dir, aquella mitja dotzeneta d'abraçades, les faig al dia.
Això sí?
Sí.
Però s'obliga com a teràpia, és a dir...
No,
és una cosa que simplement surt...
No, és una cosa, i penso que la gent les ha de fer. Hi ha mancança, de tacte, hi ha molta mancança. I a lo millor ara alguna persona ens està sentint, perquè a vegades quan parlo d'aquestes coses sempre hi ha gent que s'entristeix perquè diu, mira, jo no tinc ningú... Bé, hem de mirar, tots tenim amics, i a més si no en pots fer cap avui, no pateixis, i en faràs unes quantes més doncs demà o demà passat. Però sí, i la gent gran... per exemple, ho ha de fer molt. Pensem que quan nosaltres ens abracem, ens fem una abraçada, ens fem un petó, ens fem una carícia, la veritat és que tot un munt d'endorfines, de substàncies productores de benestar comencen a circular pel nostre cos.
De fet, vostè diu que amb una abraçada podem retardar un dia l'Alzheimer, per exemple.
Per exemple, podem estimular en el sentit que nosaltres, amb l'abraçada, això és perquè nosaltres, amb l'abraçada, estimulem molt el nostre sistema immunitari. De la mateixa manera que si ens discutim amb una persona, una discussió en la parella d'un quart d'hora porta un sistema immunitari, doncs, a la millor de 6 o 7 hores gairebé desactivat. I en canvi, doncs, allò de una bona xerrada de 3 quarts d'horeta o de mitja horeta amb una persona que t'aprecies molt, que de tant a tant li somrius, mires els ulls, fas treballar el cervell parlant, etc. Doncs la veritat és que aquest sistema immunitari molt... val la pena d'invertir. Som descendents, jo sempre dic el mateix, som descendents nosaltres d'espècies que dedicaven entre el 20 i el 30% del seu temps a tocar-se.
però suposo que aprendre a utilitzar aquest tacte, la mirada, és una cosa que t'han d'ensenyar de petit. Vostè, que és pare i avi, ha aconseguit inculcar aquesta sensibilitat també a la seva família?
Sí, ho he aconseguit. Sí? Sí, jo diria que sí.
És una cosa que des de petit, si l'ensenyes, suposo que ja ho reben.
Sí. I pels petits, ja, jo en aquests moments hi ha dos col·lectius, el de canalla, el de petits, i després el de la gent gran, que ho necessiten molt. Perquè els petits hem de procurar de donar-los un coixí emocional que de més grans els permetin de tolerar aquesta ansietat que diem que està present per tot arreu. I ara, un petitet consell, també, ja que donava consells, aquells i aquelles que teniu criatures, fillets o filletes, o netets o netetes, si podeu, que la tele, per exemple, no la vegin fins als 3 o 4 anys. Bé, i que no la vegin mai. I quan la vegin, teniu-los al costat i al mateix temps, toqueu-los, etc.
Estem acabant, professor Serrano. Ens ha portat un souvenir, perquè tots els convidats que farem passar per aquí els demanem que, per favor, ens portin un souvenir per fer una col·lecció de
doncs
souvenirs.
Doncs mira, jo us n'he portat un, però de tota manera és un souvenir una miqueta efímer. És una mica efímer, perquè us he portat, ja que dèieu de Lleida, us he portat una poma.
Una poma.
Una poma.
Perfecte.
Una poma que és la primera fruita, i aleshores doncs nosaltres, a les nostres terres, la tenim i molt bona, i aleshores us ha portat una poma.
Doncs amb la poma es quedem, senyor Serrano. Professor Serrano, moltes gràcies.
I ara, per mi ha estat un plaer ser aquí.
Gràcies.